Como cada quincena, La Luna Sale a Tiempo Radio recibe a Radio Sindical, espacio que produce Comisiones Obreras en el País Valenciano, para hacernos partícipes de la situación de algunos elementos del ámbito del trabajo que afectan también al resto de la ciudadanía. Como es habitual, tenemos con nosotros a Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, a la que preguntamos sobre el Pacto por el Empleo y la Cohesión Social, que es un documento conjunto de Comisiones Obreras y UGT sobre política económica. ¿No es así, Laura? Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Efectivamente, el día 7 de noviembre se presentó el Pacto por el Empleo y la Cohesión Social. Lo presentaron Comisiones Obreras y UGT a nivel estatal. Los contenidos del pacto son fundamentalmente medidas a reducir el paro y a generar actividad para generar empleo. Los contenidos en concreto del pacto, que están todos en la página web de Comisiones Obreras, es un pacto por la determinación de las rentas del trabajo y el capital reforzando la negociación colectiva, que esto quiere decir, vamos a hablar de salarios y de excedentes y de derechos dentro de los convenios colectivos. Hay otro tipo de medidas como son el control de los precios internos, puesto que desde Comisiones Obreras se considera que la subida de precios está empobreciendo más aún a los trabajadores y las trabajadoras. También se habla del acceso a la vivienda y del precio de esta. Se hace una propuesta sobre política fiscal que propicie un sector público solvente, saneado y que ofrezca la calidad necesaria para la clase trabajadora. También hay una propuesta en la que se habla del sistema financiero, de cómo volver a organizar el sistema financiero para que sea más útil de cara a las empresas y a la generación de empleo. Y fundamentalmente también hay un espacio muy concreto para promover el empleo para las personas más jóvenes, que son las que en estos momentos sufren mayores tasas de desempleo. Este pacto por el empleo se presenta ahora justo en estos momentos en que estamos en campaña electoral. Persistir en la competitividad basada en reducir los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras se ha visto con la reforma de 2010 y con la reforma de finales de agosto, que no han aumentado de ninguna de las maneras el empleo, sino que lo único que ha ocurrido es que se ha destruido más aún. Las personas estamos en situación más precaria, con lo cual esta propuesta nace para poder dar elementos para generar empleo de la mejor calidad y mejorar el tejido empresarial, intentar propiciar ese cambio de modelo productivo que ha generado y que genera todavía tanto paro, y fundamentalmente generar empleo para mantener esos servicios públicos de calidad que constituyen el estado de bienestar. Hoy nos acompañan en Radio Sindical Tatiana Sapena Escrivá y Vicente López Martínez, que son compañeros de Comisión Obreras del País Valencià, en concreto del Gabinete Técnico. Buenas noches y bienvenido y bienvenida a Radio Sindical.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tatiana o Vicente, ¿por qué habéis escogido la canción Money de Pink Floyd para iniciar la entrevista de hoy?
Creiem que esta cançó està escrita en un context que sigue a principis dels anys 70, quan va produir-se la crisi del petroli, i en aquells moments de crisi la veiem apropiada perquè és una cançó que de forma irònica parla sobre com el diner pot corrompre a les persones, com pot portar a la corrupció, i així al País Valencià sabem prou d'això.
Avui parlem sobre pressupostos de la Generalitat. Ens agradaria conèixer també una primera valoració dels pressupostos per al 2012.
El pressupost de la Generalitat sempre és una sorpresa. Aquests pressupostos podrien dir que segueixen els patrons d'altres anys. Són pressupostos poc creïbles, són pressupostos que no aprofiten per a eixir de la crisi i són pressupostos que segurament l'endemà d'aprovar-se canviaran en funció dels clientelismes que té el govern valencià.
I podríem afegir que són uns pressupostos injustos i que fomenten la desigualtat. Com bé ha dit Vicent, va resultar difícil que en ells desaparega l'atur al País Valencià. És més, el conseller d'Hisenda ha dit que són uns pressupostos en els que s'aplica la triple A, austeritat, ahorro i ajuste, i nosaltres considerem que aquesta triple A no s'aplica en la mateixa mesura per a tot el món, ni per a totes les conselleries ni programes que en ells hiixen.
Quines partides destacaríem que s'ha vist reduïda la seva aportació?
Són fonamentalment partides que són les necessàries per a eixir de la situació de crisi en la que ens trobem. Per exemple, el Servef ha vist reduït el seu pressupost en 46 milions d'euros. També tenim una altra partida, un altre programa important, que és el que ha vist en termes absoluts una major reducció, que és el d'universitats i estudis superiors, en 85 milions d'euros, i el programa de política industrial, que també ha reduït el seu pressupost en 26 milions d'euros.
En quant a benestar social, ja heu dit que s'ha reduït aquesta partida, però ens agradaria saber si d'alguna manera tenim assegurada la sanitat pública i l'educació pública i la qualitat i la millora d'elles.
La sanitat pública i l'educació és un dret. El problema no és que estigui garantit el dret, sinó la qualitat del dret. I el que aquests pressupostos no donen garantia és de qualitat. Els ajustos, com bé deia Tatiana, estan afectant bàsicament a lo que és el cor de la sanitat i el cor de l'educació. I això segur que té conseqüències en els nivells educatius, que tenen una relació directa amb els nivells de cohesió social i en els nivells de salut. Hi ha recursos, però la Generalitat no vol prendre la decisió que té que prendre, que és agafar els diners, deixar de bonificar impostos, deixar de reduir els impostos a les rendes altes i traslladar aquests recursos als serveis públics.
A mi m'agradaria afegir que, com diu Vicent, n'hi ha recursos, però no es traslladen a lo que és el pressupost en despeses de personal. Este any, en 2012, veurem reduïdes les despeses de personal en 91 milions d'euros. És a dir, esta reducció de les despeses de personal se concentra principalment en lo que són el professorat i el personal sanitari. Un 75% de les despeses se reduixen aquestes dues partides.
O sigui, això vol dir que no se van a crear noves ocupacions en l'àmbit de l'educació i de la sanitat i que és molt probablement que tampoc se facin substitucions de les persones que tinguin una malaltia.
Segurament. A més, amb un afegit que és molt important. Dius, bueno, això és perquè estem en un moment d'austeritat. No, és fals. Perquè, per exemple, els concerts educatius o els concerts sanitaris s'estan augmentant. És a dir, s'està aprofitant d'una forma absolutament clara aquest context de crisi per a fer més xicotet l'Estat, fer més xicotet els serveis públics i augmentar els fons públics que van destinats a l'economia privada.
En quant ha augmentat els concerts a l'economia privada per a gestionar serveis que són públics?
Ha augmentat un 91% el capítol 2, que és el capítol de funcionament, el que suposa el trasbassament de diners de lo que és les despeses de personal a els concerts en lo que en sanitat i en educació. Un 91%. És l'increment d'aquest capítol respecte al total del pressupost.
I en quant a la generació d'ocupació, el pressupost va dirigit també a generar ocupació de qualitat, a aquest canvi de model productiu. D'alguna manera, és un pressupost que tinga en ment acabar en l'atur del País Valencià?
Este pressupost va crear més atur, va crear més precarietat i, a més, és un pressupost que no va ajudar en res a canviar el model productiu que precisament és el que ha provocat aquesta crisi.
Comentàvem abans que la partida de política industrial veu reduïda les seues aportacions i això implica pues, que tot el que tenia que veure en l'estratègia de política industrial, el que es coneix com EPI, que era una de les propostes per eixir de la crisi, pues, no se podrà desenvolupar tal com estava pensada.
A què anava destinada aquesta partida de l'EPI?
Va destinada a millorar la competitivitat de les empreses. essencialment, i això era un element que estaven d'acord totes les organitzacions que signaren el pacte, estava el problema de l'economia valenciana, un problema de grandària empresarial, de projecte empresarial. Tenim empreses, tenim emprendedors, més fins i tot que podem tindre la mitjana europea. És una fal·làcia això de que no tenim emprendedors. Aquesta política anava precisament dirigida al que necessiten les empreses per a créixer, per a ser més competitives, per a estar en mercats exteriors i, per tant, tindre més capacitat de generació d'ocupació i, a més, d'una ocupació de qualitat.
Siempre es digo, es que aquí hace falta emprendedores, es que no se da suficientemente dinero para el emprendedurismo. Precisamente estem en un territori en el que esta cuestión...
No te problemes,
no te problemes, porque n'hi ha prou bonificacions per a este tipo de iniciatives i respes contrastant-ho en països com Alemanya... Tenim moltes més empreses en relació al total de la població.
Recomanacions que faríeu vosaltres a la Generalitat Valenciana per mantindre l'estat de benestar i per a generar ocupació al País Valencià?
Primer, no enganyar el pressupost. Segon, treure els diners d'on estan els diners. Vull dir, llevar bonificacions, recuperar el punt d'IRPF... O sea, no fer de trilleros, no dir mentides. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, dedicar els diners a lo bàsic. I lo bàsic en aquests moments és generar ocupació, generar capacitat de creixement i millorar la cohesió social i els serveis públics bàsics, que a més són una font de creació d'ocupació.
Bàsicament això, en quant a la cohesió social, les aportacions destinades a dependència, a educació, a sanitat, a serveis socials, serien francament millorables.
En aquestes últimes setmanes estem escoltant que n'hi ha associacions, organitzacions que no estan cobrant les partides de la Generalitat Valenciana. Estem parlant de menors, estem parlant de discapacitats, comencem a parlar de residències de la tercera edat. Quin és el problema fonamental de la Generalitat Valenciana per a que no puga pagar a treballadors, a usuaris, a les empreses que gestionen de manera privada això, però que de moment estan acomplint una funció?
És una altra gran mentida, que és dir, no, és que no tenim diners per a pagar. No és cert, hi ha diners, perquè se paguen coses. Hi ha una opció política, que és no pagar al més dèbil. I una part importantíssima de l'estat de benestar valencià està en mans d'associacions i fundacions que, amb condicions molt precàries, estan donant un servei bàsic per a col·lectius molt importants. Per tant, que no se pague és una qüestió simplement, jo diria, de jugar de guàrdia, una qüestió d'opció política.
Serveis públics que s'han externalitzat són serveis que se tindrien que prestar per part de l'administració pública i s'han derivat a que altres organitzacions les presten, o sigui que són una obligació per part de la Generalitat Valenciana de que es complisca en el seu desenvolupament i en el seu creixement.
Així acabem. Tatiana Sapena Escrivà, moltes gràcies, gràcies per acompanyar-nos en Ràdio Sindical. Vicente López Martínez, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Fins a la següent.
Gràcies, adeu.
Finalizamos el espacio de Radio Sindical antes de las elecciones del 20N. Desde Comisiones Obreras del País Valencià queremos decir lo que venimos diciendo siempre, que lo importante son las políticas que se ejerzan y no los partidos que gobiernen. Es evidente que una organización sindical de clase reivindicativa y que aboga por la mejora de los derechos de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general, ideológicamente está situado en la izquierda. Primero hay que tener en cuenta qué políticas se han ejercido durante estos momentos y qué políticas sabemos o creemos que pueden ejercer los partidos que puedan llegar a gobernar en un futuro muy cercano. Con lo cual, pensemos en el conjunto de la clase trabajadora, pensemos en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pensemos en el estado de bienestar y en los servicios públicos que mantiene fundamentalmente la clase trabajadora y en conciencia participemos y votemos. Como dice la campaña de Juventud de Comisiones Obreras a nivel estatal, la resignación no es una opción, lucha, y en estos momentos podemos decir que la resignación no es una opción, vota. Como decimos, hay que participar de la pequeña democracia que se ha construido, hay que opinar sobre ella y criticarla para mejorarla. Con lo cual, votemos de manera crítica, votemos de manera consciente, pero que no quepa la resignación. Como siempre os decimos, que nadie piense por nosotros ni por nosotras. Mucho ánimo y salud.